Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nascut a Tres Corações, ciutat al sur de l'estat de Minas Gerais, al Brasil, guanyador de 3 mundials, màxim golejador de la història del Brasil, 1.366 partits jugats, 1.282 gols marcats, màxim golejador en una sola temporada amb 127 gols. En fi, un mite. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Fill de Maria Celeste Arantes, que es va convertir en el primer gran obstacle superant el defensor més dur de la seva infància. Per què? Doncs perquè Maria Celeste tenia molt clar que el seu fill no s'havia de dedicar al futbol. I és que el seu marit, João Ramos do Nascimento, Dondinho, era una jove promesa del futbol brasiler que a causa d'una greu lesió als lligaments del genoll dret havia hagut de renunciar a les seves esperances i es dedicava a treure la seva família endavant amb penes i treballs. Però el petit Pelé ho tenia molt clar. Volia emular aquell home que una vegada, escolta Garriga, anys després, i quan el seu pare el va enganxar fumant un cigarret, li va dir: no et convé fumar si vols ser futbolista professional, però si ho fas, aquí tens els diners, no vagis demanant. Samba da Bahia, Samba da Bahia. Va començar a jugar fundant un equip amb els seus amics del barri, un equip on ningú duia bambes ni calçat i la roba servia per fer la pilota. Es deia Ameriquinha, l'equip que el va portar al Vaquinho, el conjunt on jugava el seu pare, que entrenava Valdemar do Brito, un exjugador del Brasil dels anys 30. És l'equip del porter Vilé, l'home que li va posar el sobrenom de Pelé. Va ser aquest home, Valdemar do Brito, qui va convèncer Maria Celeste perquè el petit Pelé abandonés la fàbrica de sabates on treballava i abandonés també la ciutat per emigrar al Santos. En el fons, per això, Celeste s'havia resignat feia temps, quan sentia el seu fill despertar-se a les nits sonàmbul, cantant i cridant per casa gols imaginaris.
Cara bé de Pelé, que a partir d'aquí comença a cremar etapes a les categories inferiors.
Sí, hi ha un ritme vertiginós, perquè als 16 anys ja debuta amb el primer equip, òbviament, marcant. A poc a poc, el seu nom comença a agafar força no només al campionat paulista, sinó també a Europa. Un any després, el seleccionador Vicente Feola, és a dir, Pelé amb 17 anys, el convoca amb la selecció absoluta, amb la Canarinha, una decisió que va provocar quelcom similar a un declivi al Brasil. La inclusió de Pelé en aquesta convocatòria implicava l'exclusió de Luizinho, l'estrella del Corinthians. De fet, es va organitzar un partit entre el Corinthians i la Canarinha per demostrar-li a Feló, al seleccionador, que estava equivocat. Brasil va guanyar 1-3, però el jovenet Pelé, de 17 anys, va patir duríssimes entrades, sobretot una del defensor Ari Clemente, que el va lesionar. Van a fer-li mal i li va deixar el genoll fet miques. Va estar a punt de ser desconvocat, però tot i les molèsties, se'l van endur al Mundial de Suècia de l'any 58. És aquí on es va començar a escriure el mite de O Rei Pelé.
Quem é aquele moço com a bola no pé?
É o Rei Pelé.
Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé?
É o Rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro.
Caipirinha.
Lhe deu nome, lhe deu fama.
O Rei Pelé.
A bola lhe colocou entre os maiores.
Un mundial que no li va ser gens fàcil d'entrada. El psicòleg de la selecció del Brasil, João Carvalhaes, parlava amb Vicente Feola i li deia: Pelé és massa infantil, no té esperit de lluita. I Feola havia decidit no fer-lo jugar. Però, i aquí arriba el més fort, els pesos pesants de l'equip, mites del futbol com Didi, Santos i Gilmar, van reunir-se amb el seleccionador perquè Pelé jugués. I Pelé va jugar. 17 anys, el número 10 del Brasil a l'esquena, i Pelé va marcar a quarts, a semis i a la final. En va fer dos contra Suècia, dos gols que passaran a la història. Aleshores, Pelé ja era famós, ho tenia tot, era l'autèntic rei, però ell no canviava. Però, i això diu molt de com afecta la glòria, només arribar a casa, Tres Corações va veure uns nens que jugaven a pilota. Es va descalçar, es va treure la samarreta i es va posar a jugar amb ells.
I I és que Pelé es va fent gran, Salmurri?
Sí, els anys van anar passant i els seus registres creixien a mesura que ho feien també les entrades dels seus rivals. De fet, l'any 63, en un partit contra el Vasco da Gama, Fontana i Brito, dos jugadors del Vasco, van començar a burlar-se d'ell. On és el rei? Li deien. Després de fer el gol de l'empat, Pelé va agafar la pilota, li va entregar a Fontana i li va dir: té, un regal del rei. Una de les coses que va fer endurir el seu joc, o millor dit, per suportar les fortes entrades, va ser practicar karate i judo al gimnàs del Santos. De fet, ell explica que va ser el karate i el judo el que el van ajudar a no caure i poder seguir amb la pilota enganxada als peus. Però, sens dubte, un dels grans moments, si no el més gran, del jugador que somiava en ser pilot d'avions va ser la consecució del gol número 1000 en la seva carrera, 19 de novembre de 1969, davant el Vasco, en el millor escenari possible, Maracanà. Pelé no havia estat mai el llançador de penals dels seus equips, però aquell dia no el podia xutar ningú altre. Havia estat, ell mateix havia estat el porter del Santos en 4 ocasions i de la selecció en una, quan encara no estaven permesos els campis. I potser per això, o potser perquè es va recordar del seu ídol Didi, va llançar-lo de paradinha. Segons explica, és l'única vegada en la seva carrera on li han tremolat les cames. El món era als seus peus i, de fet, Nigèria i Biafra van aturar per un dia la guerra civil en què es trobaven. Per què? Doncs perquè el 10 del Brasil jugava un partit amistós a Lagos.
La Marsellesa, no?
La Marsellesa. Per què? Com a gran esportista va ser i és un home anunci. De fet, això que sentim és una escena de la pel·lícula Escape to Victory, que ell protagonitzava juntament amb altres futbolistes i Sylvester Stallone com a porter. Una pel·lícula de John Huston bastant fluixeta, per cert. Ha anunciat Viagra, ha estat cantant com sentíem a l'inici, ha estat ministre d'Esports del Brasil i la ciutat de Santos li prepara un museu dedicat a la seva figura.
I per acabar, Salmurri, vull anècdotes com sempre, mig minut, perquè som a punt d'arribar a l'himne del Hamburg. Vaja, passa't una mica, no passa res.
Ets una mica lladre, eh? Va. Perquè avui el comitè filosòfic de la cara B ens ha donat permís per permetre'ns una llicència. Avui et vull llegir un fragment del llibre de futbol El sol i a l'ombra, d'Eduardo Galeano, on parla de Pelé, i ho faig perquè d'entrada és el millor homenatge que li podem fer a Orrei, però també perquè aquest fragment resumeix de manera brillant qui és Pelé i qui representa. Ho faig en llengua castellana perquè és la llengua original en què està escrita. 100 canciones lo nombran. A los 17 años fue campeón del mundo y rey del fútbol. No había cumplido 20 cuando el gobierno de Brasil lo declaró tesoro nacional y prohibió su exportación. Ganó 3 campeonatos mundiales con la selección brasileña y 2 con el Club Santos. Jugó después de su gol número 1000, siguió sumando. Jugó más de 1.300 partidos en 80 países, un partido tras otro a ritmo de paliza y convirtió casi 1.300 goles. Una vez detuvo una guerra, Nigeria y Biafra hicieron una tregua para verlo jugar. Verlo jugar bien valía una tregua y mucho más. Cuando Pelé iba a la carrera, pasaba a través de los rivales, como un cuchillo. Cuando se detenía, los rivales se perdían en los laberintos que sus piernas dibujaban. Cuando saltaba, subía en el aire, como si el aire fuera una escalera. Cuando ejecutaba un tiro libre, los rivales que formaban la barrera querían ponerse al revés, de cara a la meta, para no perderse el golazo. Había nacido en casa pobre, en un pueblito remoto, y llegó a las cumbres del poder y la fortuna, donde los negros tienen prohibida la entrada. Fuera de las canchas, nunca regaló un minuto de su tiempo y jamás una moneda se le cayó del bolsillo. Pero quienes tuvimos la suerte de verlo jugar, hemos recibido ofrendas de rara belleza, momentos de esos tan dignos de inmortalidad que nos permiten creer que la inmortalidad existe.